A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que demà a la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol tindrà lloc la presentació de El noi de l'autobús, que és un recorregut biogràfic a partir de les experiències d'una persona, una persona que ja no hi és, que és en Pau Lluís Monasterio Figueres, que va ser el fundador d'una empresa que en el seu dia es va començar anomenant-la Hispano Pontorrina, que seria, la Isabel ens ha dit, ara en català es diu Punterrí, no Punturrí, perquè Punturrí és la castellanització del terme, però doncs això. La Hispano Pontorrina, que més tard va ser Transports Monasterio, que va ser molts anys coneguda com a Montbus, com a Mònic, i després com a Montbus. L'empresa ja no existeix, va desaparèixer, va ser absorbida el 2019 per una altra empresa, però la història és la història que relliga, en certa mesura, el transport col·lectiu, el transport de viatgers de l'Alt Camp, del Tarragonès, del Penedès i del Garraf. El Garraf ha tingut molta part de història en aquesta trajectòria d'una empresa, nascuda, doncs això, en els anys del franquisme, però que va servir doncs per transportar persones amunt i avall. I una persona de la família, que és la Isabel Ullate Valls, ha doncs recollit el testimoni de les experiències d'en Pau Lluís Monasterio a partir d'un encàrrec de la seva vídua, i ha parlat amb una vintena de persones que coneixen la història i que l'han poguda doncs reflectir, de manera que quedi tota en aquesta mena de recull biogràfic que és gairebé mig novel·lat. I després de fer tota aquesta presentació molt àmplia que m'ha sortit, saludem a la Isabel Ullati. Isabel, bon dia.
Bon dia.
A veure, tornem-hi. Isabel, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, perfecte. Escolta, d'entrada, tu ets la neboda, oi? Pau Monasterio Figueres, Pau Lluís Monasterio Figueres.
Sí, exacte, per part de la seva dona, la Mercè Valls Clavé, i promotora d'aquest llibre, sóc la neboda, una de les sis nebodes que té a Sant Miquel.
I algun dia et van encarregar que doncs intentessis rescatar la història personal i empresarial d'aquesta empresa, oi?
Exacte, sí. El tiet Pau, com li deia jo, el Pau Lluís, o el noi de l'autobús, va morir prematurament, però va deixar ben clar que tenia el desig i la voluntat de deixar per escrit la història de l'empresa i de la família com a honor i reconeixement tant als seus avantpassats i als seus coetanis, i també a totes les comarques on va poder donar servei Montbus. I així, en forma d'agraïment i de reconeixement, això, la seva vídua, els seus fills, la família, tots els implicats en aquest projecte, ens hem volcat en poder complir una de les seves últimes voluntats.
D'acord, que era això, que com a mínim no es perdés en el record aquesta trajectòria viscuda d'històries personals, però també d'una història empresarial que ens explica una mica també com a país, que en el fons som un país amb moltes històries empresarials, i aquesta és una més.
Sí, exacte. Jo crec que has donat en el clau, en el sentit que, a banda de l'interès i de l'ingredient tan important que és que recuperem històries personals i vivències de vida ja extingides, formes de vida i la història local, és que a més el llibre acaba transcendint, en el sentit que la història d'aquesta família i la història d'aquesta empresa, de fet, podria ser la història de tantes famílies i de tantes empreses de Catalunya, perquè en aquest cas aquesta empresa, donant servei de transport, reflecteix el que és la història de la socioeconomia a Catalunya, i si tu vols a Espanya fins i tot. És a dir, que una història personal i local es converteix en història, si tu vols, de Catalunya, en molts àmbits, perquè els emprenedors, les empreses i les persones que amb molt de mèrit, perquè en moltes èpoques, doncs, amb totes les dificultats que comportava emprendre un negoci, van tirar endavant malgrat dificultats i per tant van tirar endavant els seus territoris on vivien, on operaven, i les comarques, la província i en tot cas el país.
Uh-huh. A veure, d'entrada, qui eren el noi de l'autobús? Qui era en Pau Monasterio?
Doncs en Pau Monasterio era un net del fundador, diguem, primigeni de la Hispano Puntorrina. Era el nebot del fundador oficial de la Hispano Puntorrina, ja llavors han reanomenat Transports Monasterio, primer Transports Josep Maria Monasterio, després Transports Monasterio i Mònic, i finalment va ser el director de Montbus, nom heretat doncs, d'això, de Transports Monasterio i Mònic. Uh-huh. Aleshores, aquests són els tres caps visibles de què parlem al llibre, i representen a la família Monasterio, cosins, germans, avis, pares, etc., que també formaven part de l'empresa familiar.
Ah, on neix aquesta nissaga familiar?
Neix al Pont d'Armentera. El que passa que per aquesta voluntat que hem tingut de transcendir la història local a història quasi universal o història de Catalunya, ens hem anat a contextualitzar a tots els personatges i totes les vivències que poden viure al llarg de les seves històries. I això fa que fins i tot ens n'anem a Burgos, perquè el primer monasterio que hem tingut notícia o el que hem anat més enllà, que va arribar a Catalunya, Félix Monasterio, hauria vingut al Berguedà, a Casserres, amb motiu de les guerres carlines, de la primera guerra carlina, destinat com a militar, com a soldat, i aleshores allà doncs s'explica com hipotèticament hauria conegut a la seva esposa Puntarrina, i com després d'haver viscut a Casserres un temps i haver tingut el primer fill, que seria un besavi del noi de l'autobús, llavors sí que es tornen a traslladar al Pont d'Armentera. És a dir que, de fet, ens n'anem geogràficament fins a Burgos. Uh-huh. I passant per el Berguedà i l'Alt Camp i el Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, també venim a parar al Garraf.
Uh-huh. Aquestes, des de l'Alt Camp, des del Pont d'Armentera, es munta una empresa de transports de viatgers, oi? Uh-huh. D'entrada, que déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Amb les comunicacions que probablement a l'època no tenien res a veure amb les nostres.
Sí, 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 per aquí el mèrit, no?, d'aquests emprenedors tan primigenis de Catalunya, perquè amb els mitjans que no tenien i amb els que tenien, en aquest cas el iaio Pep, que se li diu, és l'avi del Pau Lluís, l'avi del noi de l'autobús, va plantar la llavor del que seria aquesta empresa, i vaja, va començar com de recader, és a dir, ell va començar amb els carros i cavalls, o les tartanes, com li deia, com se li havia dit, a portar encàrrecs amunt i avall, a condició, sobretot això molt important, es veu que a l'època, a condició de portar tant mercaderies com passatgers, s'havia de portar el correu, dels correus i telègrafs actuals, doncs els correus del correu d'aleshores. Només es donava concessió, sigui amb carros o més endavant amb cotxes a motor, amb tracció mecànica, només es donava la concessió de poder fer transport de viatgers i de mercaderies si transportaves el correu. I així va començar el iaio Pet, fent de recader a canvi de transportar el correu per tota la zona de molta banda del Tarragonès, perquè havia arribat fins a Vall, però sobretot tots els poblets de l'Alt Camp, com Santes Creus, Alió, Querol, Valls, el Pont d'Armentera, que és d'on és originari, uh-huh. Vila-rodona, on es va traslladar tot seguit l'empresa després d'haver nascut el pont. És a dir que, sí, comença el iaio Pep i després li passa el relleu al seu fill, el Josep Maria Monasterio Massip, i els germans d'aquest, en tot cas, però com a cap visible doncs, és el Josep Maria Monasterio Massip, el tiet del noi de l'autobús. I així, generació rere generació, anem explicant la seva història, i pels amants de la història crec que pot ser interessant perquè, doncs això, si parlem del Josep Maria Monasterio, parlem de que en cas de la guerra d'Àfrica i va ser de la lleva del 21 i per tant el van destinar a l'Àfrica, com que sabia que allà s'hi anava a morir per una causa que tenia més a veure amb els interessos espanyols al Marroc que amb res més, doncs va decidir no formar-ne part i es va exiliar a França, i per tant parlem de la història de la guerra d'Àfrica. Després parlem del transport i de l'experiència del Monasterio Massip com a amo en aquella època, i veiem que s'ha de tornar a desterrar a França. Vaja, que de fet acaba amb un camp de concentració a França, i ja més contemporàniament i bueno, amb la modernitat i amb la contemporaneitat sí que Montbus, ja perquè l'anomenem Montbus, té un paper important a Sitges, i Sitges té un paper molt important en l'empresa i en la família i el Garraf en general, perquè quan ens trobem que dona entrada, té entrada als 600, els dels primers cotxes que es van utilitzar a Catalunya i a Espanya, de fet, de producció nacional, llavors ens trobem que l'empresa, com tantes altres maniobres empresarials havia fet en altres èpoques, s'ha de pensar com ho farà per continuar tenint els viatgers, els passatgers, si ara ja cadascú pot tenir un vehicle propi.
És a dir, una empresa de transports que s'havia dedicat doncs, a cobrir una necessitat que era essencial, que era que la gent es pogués desplaçar entre els pobles o fins a la capital de la comarca, posem per cas, es troba que, evidentment, el desenvolupament de l'economia, l'arribada o la popularització de, doncs, el transport privat li pot malmetre el negoci. I d'aquesta manera han de buscar noves fórmules, no?
Sí, d'aquí el mèrit, o part dels mèrits dels empresaris, oi? D'anar-se readaptant contínuament i reconduint la situació, i ells quan parlaven dels usuaris captius, en tant que els tenien captius en el transport públic, en el transport privat de passatgers, i de sobte es troben amb un usuari alliberat, però que ells desitgen que continuï utilitzant el transport públic i el transport col·lectiu. I d'aquí en podem veure que hi ha un compromís molt important amb el transport públic i amb el que podia representar a nivell de servei a la ciutadania i de desenvolupament de socioeconòmic de les zones. I
Estava pensant ara, quan es fa aquest salt? És a dir, el salt de donar servei a l'Alt Camp, a pensar, no, hem d'anar una miqueta més enllà, perquè si no, clar, ens quedarem al Pac de la Gana.
Sí. Doncs a l'Alt Camp, el primer pas que es fa és del pont d'Armentera a Vila-rodona, perquè el fill de l'avi que va fundar, que va plantar la llavor, se'n va cap a Vila-rodona, veient més possibilitats, tenint l'oportunitat d'adquirir allà una casa pairal, i ja comencem l'expansió. I això sí que segurament és mèrit d'aquestes ments empresarials que tenen voluntat de créixer, d'expandir-se, també pel compromís que va creixent de donar servei i de veient la utilitat que té el servei que ofereixen. I aquesta voluntat d'expandir-se, coincidint amb algunes circumstàncies històriques, doncs fa que en aquest cas doncs, també passin a Valls, perquè és on hi havia el mercat central de la zona, Valls de Tarragona, i buscant això, donant el màxim servei, van a parar a Valls. Després, per també confluències també familiars, l'oportunitat de traslladar-se al Vendrell, de plantar-hi una seu. La primera seu és el pont d'Armentera, després Vila-rodona, la tercera seria el Vendrell, i aquí ja estem amb la generació dels Monasterio Massip, no només del Josep Maria, sinó també del Ramon, que
hem saltat de comarca, no? Sí. No van arribar a Valls, sinó que van tirar més cap amunt.
Sí, perquè també buscaven on hi hagués servei de tren, I aleshores se'l troben al Vendrell, el troben a Calafell, perquè quan parlem de les capitals, una mica de comarca, no hem d'oblidar-nos que parlem també de tots els poblets de la zona i altres poblacions importants quant a població i quant a serveis. I llavors doncs, les que donaven servei de tren, clar, era fonamental que les comuniquessin perquè ja no només donaven accés a mercats i a serveis múltiples, sinó que a més els conduïen a poder agafar el tren i per tant els traslladaven exponencialment ja a Barcelona i a totes les poblacions on arribés el tren.
Correcte.
Sí, sí.
Aleshores, clar, ja estem al Vendrell. I el Vendrell està més a prop del Garraf, però encara no hi hem arribat.
Exacte.
Com arribem fins aquí?
Bé, aquí sí que té és un element clau el tema del turisme, també les vivències familiars i les vivències personals, en aquest cas del noi de l'autobús, que s'expliquen perquè el noi de l'autobús, després d'estudiar a Tarragona, a La Salle, passa a estudiar a Vilanova, a la Universitat Politècnica, a l'Escola Industrial, em sembla que en deien a l'època, i aleshores, una vegada ell està estudiant allà i fa vida, s'hi acaba traslladant en un pis de compartint pis amb estudiants també d'allà, fent amistats, fent contactes, doncs en contacte també amb el seu pare i amb el seu tiet, sobretot, veuen la possibilitat d'expandir-se cap al Garraf. Però vaja, l'expansió que marca, o el tret, el fet històric que marca l'expansió de Montbus cap al Garraf, en aquell temps Transports Monasterio i Mònic, és sobretot el fenomen del turisme.
Del turisme.
Sí.
És a dir, no tant el transport regular de viatgers com la intenció d'aprofitar el boom turístic que estem parlant, dels anys 60 aproximadament.
Sí, 60-70.
60-70. Sí, sí. Per tant, aprofitar el boom turístic que doncs, sobretot havia afectat a Sitges, especialment. Fent què?
Bé, doncs es traslladaven, feien tota mena d'excursions. Aquí, fins i tot persones així destacades de la vila de Sitges hi tenen a veure, perquè l'empresa familiar de l'actual alcaldessa, l'Aurora Carbonell, si no m'equivoco, és Viatge Sitges, i hi ha un moment que Transports Monasterio, Montbus, vaja, creu necessari enviar una mena de corresponsal, una mena de delegat de l'empresa a Sitges, perquè els autocars hi arriben a fer tantes excursions que hi veuen la sortida del turisme com a tan clara que pensen, en aquest cas el Pau Lluís, pensa, ens hem de liar amb altres agents de la zona, perquè això de que hi hagi el 600, això de que hagi entrat a l'usuari lliure, si no creixem en un altre aspecte de les nostres possibilitats, això s'acaba. Llavors s'alia amb Viatges Sitges de l'època, això ja estem entre anys 70 i anys 80, i organitzen excursions als punts més turístics de l'època.
Això encara dura, les de Montserrat, sí, bàsicament, no?
Sí, Montserrat, sí, veig que t'has llegit bona part força fragments del llibre, en tot cas, perquè se'n van a Montserrat, els toros eren molt populars també encara aleshores.
Les excursions a la Monumental.
Sí, també. Exactament. Montjuïc, les fonts de Montjuïc, i vaja, de fet, a tot Catalunya, qualsevol possible excursió que sortís, sobretot això marca molt el compromís de Montbus a totes les comarques en què ha anat operant, amb tota amb la població i amb els pobles, en tant que sempre es donen servei a centres culturals, a grups esportius, a grups culturals, als bars dansaires, castellers, i els comuniquen i els traslladen per tota la zona que correspongui, no? On hagin de fer actuacions.
D'acord, les típiques excursions de grup, doncs relacionades sobretot amb entitats que doncs això s'han de desplaçar per fer i normalment són molta gent i per tant doncs clar, amb cotxes particulars s'haurien de fer masses cotxes i llavors es lloga un autobús. Doncs aquesta vessant també en el seu dia la van acomplint Montbus amb aquesta idea, és a dir que, això sí, sense deixar tampoc el transport col·lectiu de viatgers, oi?
Sí, en tot moment fan col·lectiu de viatgers privat i públic. A vegades doncs per concessió d'algun ajuntament, ja sigui el de Vilanova, i llavors continuen unint totes les comarques, encara que l'últim Montbus arriba a donar servei fins i tot a l'aeroport del Prat i a Barcelona amb l'express.cat, però pràcticament durant tota la seva història continuen donant servei paral·lelament a totes les altres comarques on havien començat. I en relació al turisme, dic que això que es traslladen també, pugen de lliga, diguem, i entren a la Lliga Europea, en tant que i també se segueix tota aquesta socioeconomia i història de Catalunya, no? Perquè es passa de fer excursions locals i de comarca, doncs per rutes del vi o per interessos turístics locals com les xatonades o les calçotades, i després ja es puja també el carro dels viatges a Europa. Abans de que arribin els avions, totes les connexions, els viatges turístics i dels estius de Setmana Santa hi ha a Europa, amb la sortida a Europa, coincidint també amb l'obertura d'Espanya després del franquisme a tota Europa, doncs
ells també ho agafen.
Agafen i es traslladen, vaja, fan servei als principals destins turístics d'Europa.
Per tant, això volia dir tenir una flota de, entenc, molts autobusos i una plantilla important.
Sí, clar, va creixent sobretot amb el fenomen del turisme i pot anar de 30 treballadors a 50 autobusos, fins a 60 treballadors i 100 autobusos. És a dir, que varia molt en funció de les circumstàncies històriques i de l'evolució de l'empresa, que també té alts i baixos, com qualsevol empresa, i dificultats a remuntar. I llavors hi ha moments en què s'estanca més tant la flota d'autobusos com la plantilla de treballadors, però si amb l'oportunitat de resseguir-ho a fer l'evolució en el llibre, precisament, perquè també hem fet, a banda dels testimonis que són crucials, a les persones familiars, treballadors, extreballadors, que han pogut recollir el testimoni de persones de fins a 90 anys, és a dir, que ens parlen de molt enllà en el temps, també hi ha un ingredient molt important, que és el d'investigació i documentació. És a dir, ens n'hem anat cap als arxius locals dels civils de cada ajuntament implicat, als arxius parroquials, als episcopals, fins i tot, encara que sigui virtualment, via correu electrònic i telefònicament, amb el de Burgos per localitzar aquest primer monasteri traslladat a Catalunya. Llavors, tota aquesta tasca de documentació dona molt de fruit en el llibre, i es va veient l'evolució que després això es reflecteix en més o menys treballadors, en menys o més autobusos, però que no deixa de respondre a tota aquesta evolució socioeconòmica i històrica de Catalunya.
Amb quanta gent has hagut d'entrevistar?
Doncs he tingut la sort d'entrevistar-me amb potser entre arxius, testimonis, altres persones que potser no surten esmentats directament al llibre com a testimonis, però que formen part del llibre i que es pot seguir molt clarament la seva empremta, i que evidentment surten en els agraïments, perquè sense ells no hagués sigut possible. Estem parlant ben bé d'entre 30 i 50 persones. Sí, perquè a més és un llibre que s'ha madurat lentament, també en funció de l'evolució de l'empresa, si podia dedicar més l'empresa, invertir més temps, més esforços econòmics en una època i en una altra. Per tant, com els autobusos, ha fet parades i arrencades. I llavors, depèn de l'època, doncs, si ens hi hem dedicat més o menys, i ha anat madurant lentament, i jo crec que per això al final ha sortit un producte, un fruit tan, tan ric, en el sentit que aporta molt, pot aportar molt al lector, pot aportar molt a les poblacions, etc.
Entenc que ple d'anècdotes també. Mm-hmm. Parlar amb tanta gent...
Sí, sí, són fan que sigui molt fresc, que dongui molta vida, que t'hi puguis sentir molt còmplice i que puguis sentir que podria ser tu, perquè expliquen coses que els havien passat a la infantesa, les seves vivències amb l'autobús, el perquè, per exemple, les persones als anys 50 es podien casar a les 5 de la matinada, perquè i no és res més que perquè havien de casar-se per poder-se traslladar després amb autobús al seu destí de viatge de noces. I això volia dir llevar-se, doncs, entre 4 i 5 del matí per agafar l'autobús, per casar-se, tenir temps d'arreglar-se, casar-se, fer una mica de convit, el que a l'època donava les possibilitats, i després agafar ràpid i corrents l'autobús. Llavors, anècdotes com aquestes fa que et sentis identificat, o els teus avis, o els teus pares, o els que t'havien explicat.
Hi ha una branca de monestirios que va venir aquí a la comarca també, sí. Després, oi?
Sí, sí, amb motiu del turisme, com estàvem parlant, Montbus veu, Transports Monasterio veu la necessitat d'enviar un delegat concretament a Sitges. A Vilanova ja hi tenia seu, després a Sant Pere de Ribes, i a Sitges hi va enviar un delegat, el Jaume Monasterio Villaró, que és el pare de l'actual regidor i cinquè tinent d'alcalde, tinc entès, de Sitges, el Jaume Monasterio Miró. El seu pare, el Monasterio Villaró, es va casar amb la Dolors Miró, i tots dos aquí a Sitges, després de conduir gairebé tota la seva vida en Jaume Monasterio Villaró, aquí a Sitges es va fer càrrec d'alguna manera, més responsable, d'aquesta comunicació amb Viatge Sitges i de coordinar el que era la faceta més turística amb totes les altres facetes que podia oferir aleshores al Montbus.
El que m'ha cridat molt l'atenció és que en tots els moments aquesta empresa és una empresa estrictament familiar.
Sí.
És molt curiós, perquè al final els delegats, tothom al final neix del mateix, de les mateixes branques.
Sí, 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 perquè bé, els Monasterio ho decideixen així, anar-se dedicant a, ja sigui com a autobús, com a conductors d'autobusos, ja sigui com a o passant per totes les facetes del negoci, com a mecànics, escombrant el garatge, perquè com a aprenents es començava així, fossin o no Monasterio. Després els que destaquen conduint, doncs, dedicant-se a la conducció, els que destaquen, com és el cas del Pau Lluís o com és el cas del seu tiet Josep Maria, en el que és el tema de tant de comptabilitats
de
com
gestió.
De gestió, etc. Clar, cada un de manera natural es van agafant una responsabilitat o una altra a l'empresa. Hi ha alguna Monasterio que probablement per capacitats, per dots i per voluntat també hi hagués volgut entrar a formar part més directament, no només com a sòcia, que hi era molt, o no només com a hereva en alguna part, en alguna mesura, però a l'època, diguem que aquest ofici encara no estava reservat per les dones, més aviat que hagués sigut mal vist, i era impensable, de fet, que s'hi dediquessin.
Una última, Isabel. Per què el noi de l'autobús?
Ah, això sí que us he de convidar a llegir el llibre, més que mai, perquè coneixereu la història. però en tot cas té molt a veure amb la promotora d'aquest llibre, la Mercè Valls Clavé, nascuda a Sant Miquel d'Olèrdola, com jo mateixa, i té a veure amb que acabessin junts el noi de l'autobús i el tiet i la tieta.
Sí, aquí hi ha una part d'història personal també per descobrir,
sí.
Que és el que, entenem, dona títol a aquest noi de l'autobús. Montbus ja no existeix.
No.
Com a tal, el 2019 va desaparèixer com a empresa, va ser absorbida per una altra empresa.
Sí, el meu tiet, el Pau Lluís i la Mercè, ja havien parlat repetidament que si podien fer que els seus fills es beneficiessin el màxim possible de tants esforços que havien fet tantes generacions, i especialment ells dos, farien que ja es beneficiessin plenament de l'empresa, i això va acabar, diguem, o va tenir a veure amb la voluntat de vendre'l, i així va ser entre el 2009, el 2019, perdó, i el 2020, tot i que el llibre acaba el 2011 amb la mort del protagonista principal, el Pau Lluís Monasterio, l'empresa, diguem, que va deixar de donar servei per aquesta voluntat de que els fills es beneficiessin al màxim de tots els esforços entre el 2019 i el 2020.
Doncs aquesta és la història. És el noi de l'autobús. Es presenta demà a la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Una història d'emprenedoria, una història lligada amb la història empresarial de Catalunya, que neix al Pont d'Armentera. Bueno, de fet, neix a Burgos, però passa pel Port d'Armentera i acaba aquí Sitges també, o passa per aquí Sitges. L'ha escrita la Isabel Ullate, família també, com d'aquesta nissaga familiar, i de ben segur que qui s'hi acosti, qui ho vulgui llegir, trobarà moltes coses que fins i tot li poden sonar com a familiars, tenint en compte que també és una petita part de la història de Sitges. Isabel Ullate, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt contenta, i molt contenta la família de poder presentar a Sitges, que en el seu dia també va ser bastió de Montbus, o sigui que encantats.
Doncs, i que vagi molt bé aquest llibre i aquesta presentació. A tots vostès, moltíssimes gràcies per l'atenció. Fins demà.
Cada dia, al matí amb nosaltres.